Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest dissabte 1 de juny comença l'estiu meteorològic. No sabem què ens depararà, esperem que no sigui cruel, com canta Taylor Swift, Cruel Summer. Avui arrenquen a Sant Sadurní les festes de barris, les més tradicionals del municipi i que us presentem de la mà de la regidora de Cultura, la Marta Castellví, que ens espera ja als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Sant Sadurní està des d'avui de celebració i és que, com bé dius, acull les tradicionals festes de barris que presentem tot seguit amb la regidora de Cultura. Marta Castellví, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, contenta d'estar aquí.
Ens agrada tenir-te al programa perquè ens agrada molt parlar de festa i que se'ns ompli de boca dient que sense dormir sempre hi ha festa.
Sí, totalment. Sempre que em convideu, no, vol dir que s'apropa alguna data assenyalada, alguna celebració, alguna festivitat i en aquest cas les festes que s'acosten, no, són les, i que ja hem començat de fet, són les festes dels barris que crec que sempre diem, no, que són les més estimades segurament pels sadurninencs i sadurninenques i crec que ara en parlarem, no, del perquè, però que és ben bé veritat, no, que tenen aquesta cosa tan especial i ens desperten aquest sentiment les festes dels barris.
Ara ens endinsarem en elles, però aprofitant que et tinc aquí, fem una miqueta de balanç de la 16a edició del Festival de Poesia a les Caves. L'hem tingut a Sant Sadurní durant 3 divendres del mes de maig, amb una acollida brutal. De fet, les 3 cites es van omplir, van ser tot un èxit, cosa a la que és un festival que ja ens té molt acostumats.
Sí, tal com dius, enllacem, no, en aquest cas aquestes cites culturals ara amb les festes dels barris, que de fet ja fa 16 anys que el Festival de Poesia a les Caves es celebra el mes de maig a Sant Sadurní, sempre intentant, no?, cada any fer petits canvis i intentar millorar i anar polint segons quines coses. I aquest any, com deies, hem repetit, no?, una vegada més amb aquest èxit d'aforament, en aquest cas, també de la col·laboració amb les caves que pràcticament sempre, no?, tenen un sí a l'hora de col·laborar. I en aquest cas hem superat, no?, aquest objectiu que sempre ens marquem cada any de fer com a mínim, no?, un centenar d'assistents, de públic per cada sessió, i en aquest any, aquesta ocasió, ho hem aconseguit, i la valoració, que una vegada més, és, doncs, molt, molt positiva, molt bona, i seguim, eh? L'any que ve seguirem treballant per repetir aquest èxit, per mantenir aquest públic que ja tenim, i, com sempre diem, també per intentar obrir horitzons, no?, i obrir també a nous públics que també s'encomanin d'aquesta passió per la poesia, o si més no, per aquest interès de conèixer què és la poesia, conèixer la poesia, els autors, els poetes, els espais i també el producte que amerita també.
Això pel que fa al Poesia a les Caves, i si et sembla, Marta, comencem a parlar ja de les festes Vinga. De barris, i jo crec que la millor manera de fer-ho és amb música. De gallina, eh? Abans
Pell
ho dèiem
de gallina,
fora de micros,
sí, sí.
Que quan
sí,
sona...
Cada inici, no?, d'aquestes festes, quan comença a sonar tant la Marxa dels Barris com el Ball de la Mantellina, són temes que, almenys en el meu cas, a mi em passa, que se'm posa la pell de gallina, i de fet jo sempre dic que els barris, no?, la Festa dels Barris és part, una part molt important de l'essència, no?, o de l'ànima del que és Sant Sadurní, però és que a la seva vegada les cançons, aquests temes, també són part de l'essència i de l'ànima dels barris, i el fet també de poder tenir durant una setmana sencera cada dia que puguin anar sonant aquestes cançons en directe, perquè cada dia es mobilitza, no?, la banda dels barris per poder tocar aquests temes i fer viure aquesta part de la festa a través de la música en directe. Crec que és un valor molt important a tenir en compte, i també un fet distintiu d'aquestes festes, que al final la música és molt important, i la música en directe encara més.
De vegades, Marta, costa explicar les festes de barris a la gent que no és de Sant Sadurní. Avui, però, ho intentarem, no?, ni que sigui durant uns minutets, apropar aquestes festes. Ho dèiem a l'inici, són les més tradicionals de Sant Sadurní, aquestes que tenen un esperit, una màgia diferent, no?, i que tots vivim moltíssim, i que durant una setmana, des d'avui i fins dijous que ve, perquè dijous acaba amb l'últim
regle del Raval,
doncs tenim una setmana plena de celebració amb propostes, al final, que s'acaben adaptant a tothom, i no sé, és aquesta màgia, no?
Sí, de fet, clar, l'origen, no?, com a moltes d'aquestes festes tradicionals, no?, i populars inclús, l'origen és religiós. Al final es celebra amb motiu de Corpus, fa, no?, molts centenars d'anys que celebren aquestes festes, amb l'única excepció de l'aturada durant la Guerra Civil, i al final el que es l'origen, no?, el que se celebra és els barris tradicionals de Sant Sadurní, no?, que en el seu inici, doncs, es concentraven en els carrers més cèntrics del poble, i ara, evidentment, ja estem en una fase, no?, en què tots aquests barris han crescut, i el que era una festa religiosa sí que se segueixen mantenint alguns dels elements, no? Com és el tema del rengle, les dates, tot això. Evidentment, té encara aquests motius religiosos, però evidentment el que ja hem passat una pantalla, no? I estem davant d'unes festes, d'unes celebracions que són culturals, sobretot, que són populars, perquè això també és el tret distintiu. Aquí no lidera, no organitza l'Ajuntament, no organitza ni la institució ni l'administració, sinó que qui fa possible tot això és la gent organitzada, els veïns i veïnes, per una banda amb les comissions, que cada barri té la seva pròpia comissió i s'organitza a la seva manera, les seves activitats i la seva programació, i a la vegada també el finançament. Sí que hi ha una part subvencionada per l'Ajuntament, però principalment els recursos que fan possible tota aquesta programació d'actes són les que surten de la voluntat dels veïns i les veïnes de cada barri. Segurament, no? Aquest fet que és la implicació i la vinculació de la gent que és qui fa possible tot això és el que fa que els barris tinguin, no, aquest punt més de pertinença, no? Potser podríem dir-ho així, i també a la vegada, no? Aquest fet de que és la gent qui fa possible tot això, també aportant, no? que els últims anys la Festa dels Barris estigui una mica vinculada amb aquesta qüestió de que potser hi ha poca gent implicada, o que a vegades costa, o segons quin any hi ha més gent a les comissions on hi ha menys, que a vegades el tema de donar la voluntat hi ha ocasions que costa més i altres no tant, però jo m'atreviria a dir que a mi em pregunten molt sovint si la Festa dels Barris està en perill, si realment ens hem de preocupar. Crec que hem d'estar alerta, no? Perquè al final tot el que depèn de la voluntat i la implicació de la gent no s'ha de donar mai per descomptat, però crec que hi ha molta gent a darrere i gent molt, molt implicada i que hi dediquen molt de temps i molt d'amor a fer-ho créixer, i per tant jo crec que sí que ens hem d'explicar molt més, perquè això també passa, que els barris han anat creixent i a vegades hi ha gent que no ho coneix tant, s'ha d'explicar molt més. Nosaltres, per part nostra, hem de seguir amb aquest paper d'intentar posar les coses fàcils, però jo crec que la gent hi és i que ara tenim el repte d'adaptar-nos a aquests nous temps. Al final els barris han anat evolucionant i ara també, doncs, tenim una altra realitat. Per exemple, com a anècdota, sabem que hi ha barris que van a cobrar casa per casa amb datàfon, perquè ara la gent ja no té tant de... No tenim, no, efectiu a sobre, i es trobaven amb aquesta realitat i han trobat la manera, no, de fer-hi front i d'adaptar-se, doncs, a aquestes situacions. I crec que ara estem en aquest punt i que s'ha de seguir en aquesta línia.
Bona prova d'aquesta adaptació, Marta, és que en els darrers últims 4 anys hem viscut uns barris de totes les maneres que hem pogut viure. Des del 2020, on es va adaptar el rengle a portar els confits casa per casa. 2021 es va fer el rengle a les escoles. Però és que 2022 i 2023 hem viscut barris amb sequera, amb alertes, amb el foc...
Onades de calor.
Onades de calor. Sí. Adaptacions del rengle amb canvi d'horari per aquesta onada de calor. Diria que 2024, creuem els dits, i si no passa res, tindrem uns barris ja plenament normals.
Sí, com els coneixíem. De fet, ara que has fet aquest repàs, sí que és cert, que mirant una mica enrere aquests últims anys, les comissions no ho han tingut fàcil. Si ja de per si, no? És difícil posar-se al capdavant de qualsevol organització. Amb aquestes circumstàncies dels últims anys, realment ha sigut complicat. Jo sóc bastant partidària de fer les adaptacions que calguin per poder seguir endavant i per poder tirar endavant. Sí que al final és buscar un equilibri, no? amb la tradició i amb la realitat que tenim. També sempre està molt en debat, no? el tema del rengle, que sí que a vegades el rengle del barri de l'Ajuntament, no? És potser una qüestió que s'ha qüestionat més els últims anys, dels horaris, de tot això. Jo sóc partidària de fer els canvis que s'hagin de fer, però no, no segons quins canvis i tampoc a qualsevol preu, que se mantengui, però crec que es poden anar fent ajustos en què tothom estigui més còmode, sense oblidar que al final és un acte voluntari, però sí que, i de fet ja hem anat fent segons quins ajustos els últims anys per intentar adaptar-nos a aquesta realitat. No? Aquest any, per exemple, qui hi hagi passat pel barri Cavallers ho haurà vist, que s'han instal·lat tendals, perquè això era una reivindicació, no? de que doncs toca molt el sol a aquesta hora al carrer i aquest any doncs ho hem decidit fer així i que de fet són uns tendals que ja es quedaran tot l'estiu. Per tant, canvis sí per poder seguir tirant endavant aquestes festes tan importants per la cultura i per la gent de Sant Sadurní.
Aprofito, Marta, que estàs parlant del Rengle dels Confits. Demà a les 5 de la tarda, segurament si hi ha un moment bonic, perquè sí, pels regidors, és el Rengle dels Confits. Tu ara m'ho diràs millor.
Sí, bueno, al final... Però és que no ha de ser un moment bonic pels regidors. Al final és un acte per la gent, per la canalla. És el rengle, no?, dels nens i les nenes de Sant Sadurní, i jo tinc bastant bon record, no?, de quan hi anava amb l'escola. Era un dia important i... De fet, hi ha participació, eh? No vull dir que no n'hi hagi, però sí que, bueno, cada any, almenys nosaltres des del servei ens hi trobem, que a vegades costa una mica més. Però sí, és un dia molt bonic, és un acte d'aquests tradicionals que esperem doncs, que es pugui seguir celebrant durant molt de temps amb totes les escoles del municipi.
Això serà demà a partir de les 5 de la tarda. Avui, a les 2, arrenquen oficialment les festes de barris amb la tronada del barri Ajuntament. Sí que és veritat, però, Marta, que ahir al vespre ja vam viure aquesta prèvia amb el barri Coral.
Sí, això també ja és una iniciativa de fa molt de temps i de fet també crec que és una manifestació, no?, d'aquest moviment que hi ha a nivell de teixit associatiu i cultural a Sant Sadurní i d'aquesta estimació cap als barris, no?, perquè potser la Coral podria decidir fer el mateix en un altre moment o en un altre context i que ho decideixi fer amb motiu de les festes dels barris, crec que li dona aquest valor afegit i que, de fet, crec que any rere any mobilitzen més gent i que ja molta gent té marcat el calendari que hi ha aquesta prèvia a la festa dels barris, que és el barri de la Coral.
Com dèiem, avui barri Ajuntament, demà es passa el relleu al Sant Antoni, dissabte torn pel barri Montserrat, diumenge barri Església, dilluns barri Diputació, dimarts Cavallers i dimecres Raval.
Tu saps molt bé això, Eli.
Així de
molt
memòria, bé. Ho he dit de memòria, eh? I el dia següent de cada barri és el rengle que comentàvem, que també és aquest moment més de tradició religiosa, com comentaves abans, aquest moment en el que la gent va mudada, veiem mantellines, clavells, bastons... És també aquest moment bonic de veure, sobretot la gent que és de fora i que el veu per primera vegada, queda com molt sorpresa, perquè és com aquest moment solemne, però a la vegada molt únic, no?
Sí, és un moment també molt de nucli, dels veïns i les veïnes del barri, i aquí... Jo sí que m'atreviria a dir que aquí hi ha un repte a nivell generacional, perquè aquí sí que es veu clarament, no?, que hi ha... Pues, al final també és una qüestió lògica, de generacions que ho han viscut molt més, no?, i que tradicionalment i anys enrere el rengle tenia doncs, molt més pes, no?, pel tema aquest religiós, i ara sí que costa més veure gent jove amb aquest acte, no? També depèn del barri, és que al final també cada barri és un món i sí que hi ha rengles, no?, que són més nombrosos, altres que no tant, però hi hagi el nombre de participants que hi hagi, és un dels actes més bonics, també com deia, perquè amb la banda, amb els balls, amb la coca que es dona, és un moment, no?, per aquesta gent que s'estima i que viu la festa dels barris, és un moment per compartir i per gaudir al final amb els veïns i veïnes del teu carrer i del teu barri. Mm-hmm.
Des d'avui i durant una setmana, per tant, fins dijous que ve, tindrem rengles, tindrem tronades a les dues del migdia, tindrem Castelldefocs i tindrem propostes per petits i grans, i després aquests trets identitaris que ens agraden molt també,
exactament,
les catifes de flors del barri Església, la festa de dissabte a la nit del barri Montserrat o la falla del barri Diputació, són alguns dels exemples claríssims d'aquestes festes de barris tants i tan nostres que, Marta, jo, ja que et tinc aquí, aprofito perquè convidis els nostres oients a que vinguin a gaudir d'aquestes festes de barris.
És que ho has dit tot, ho has explicat molt bé. És una setmana sencera, plena d'actes culturals, d'actes que són més tradicionals, actes, no?, que són més novedosos dels últims anys, que cada barri té el seu tret distintiu i el seu tret especial, però sí que tots, és veritat, tenen actes per tots els públics, per tothom, i que, per tant, no hi ha excusa, no?, per trobar un barri o un acte que encaixi amb l'interès, no?, o amb el que, de la manera en què es vulgui celebrar. És, com dèiem a l'inici, una tradició, unes festes que són fruit de la voluntat i de la implicació de la gent, que això no passa a tot arreu i no passa, no?, amb altres celebracions que tenim a la resta de l'any, però que val molt la pena coneguin o no en profunditat aquesta tradició i aquestes festes, però que val molt la pena també per conèixer gent que tens molt a prop, no?, veïns i veïnes, i que al final és una manifestació cultural del nostre municipi que s'ha de seguir treballant i s'ha de seguir picant pedra perquè pugui, doncs, créixer i evidentment, doncs, a animar tothom, convidar tothom, ja no només a participar d'aquests actes, sinó també a implicar-se amb les comissions o a conèixer una mica com es fa tota aquesta feina, perquè val molt la pena. També conèixer tota la preparació i la feina que hi ha a darrere és important per veure com la gent fa possible tota una setmana d'actes i d'activitats, així que evidentment tothom convidadíssim i evidentment esperar que celebrin aquestes festes de la millor manera possible.
Convidem a tothom a que vingui a Sant Sadurní a gaudir d'aquestes festes de barris. I abans d'acomiadar-nos, encara queden unes setmanetes per la revetlla de Sant Joan i de fet et farem venir per parlar abastament de la programació de Sant Joan, però ja que et tenim aquí, aprofitem per fer un petit apunt, perquè Sant Sadurní està preparant la revetlla a consciència, tot i que sabem que és un dia que, sobretot els joves, molts decideixen marxar fora, òbviament. També hi ha molta gent que es queda i que la gent que es quedi, doncs, tingui aquesta oportunitat de fer-ho amb festa i amb la celebració, com ja va sent durant molts anys, no només la revetlla, sinó la rebuda de la flama del Canigó, no?
Exactament. Sí, al final hi ha moltes maneres de celebrar la revetlla i celebrar aquesta nit. Nosaltres un any més seguim treballant, en aquest cas amb els Diables amb en Refum, que també, no, amb tot l'acte de la rebuda de la flama sempre hi són, i després amb la nit de revetlla també. Estem treballant amb ells, també en aquest cas, no, estem valorant l'opció de sumar també l'entitat del casal, del Casal Popular del Carràs. I sí, no et puc concretar encara, no, com serà la nit, però sí que hi estem treballant.
En parlarem durant les properes setmanes per acabar de perfilar aquesta revetlla de Sant Joan. Marta, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Avui centrant gairebé tota l'entrevista en la celebració de les festes de barris, que tenim moltíssimes ganes de que a partir de les dues del migdia donin inici amb la tronada del barri i ajuntament aquestes festes de barris. Moltíssimes gràcies i que vagin molt i molt bé aquestes festes.
Gràcies a vosaltres.
Acomiadem aquesta entrevista al ritme del Ball de la Mantellina, una altra de les bandes sonores de barris.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'oposició retreu al govern de Sant Sadurní que ha doblat el cost respecte al de fa 4 anys. Junts per Sant Sadurní, la CUP i el Partit Popular lamenten l'ampliació de les dedicacions i les retribucions dels regidors de govern que s'han aprovat aquest dimarts al ple ordinari de maig i que suposaran doblar els sous establerts al mandat anterior. El nou govern tripartit municipal, format per Esquerra, PSC i Comuns, conformat per 11 dels 17 regidors del consistori, suposarà un augment respecte a l'anterior mandat de 70.000 euros anuals. Tot i defensar la importància que els polítics tinguin uns sous dignes, Junts per Sant Sadurní va criticar que el nou govern tripartit s'augmenti de forma important les retribucions a percebre abans d'afrontar la reestructuració interna de l'Ajuntament i la requalificació dels treballadors públics municipals. Mentre que la CUP va recriminar la manca de transparència del govern i va considerar aquesta modificació un intercanvi de favors polítics i de cadires i una manca d'ètica al fet de destinar romanent del pressupost a les retribucions polítiques. Però Vegueria Penedès organitza un debat sobre el futur dels trens de mercaderies. En el marc de les eleccions al Parlament Europeu i de la informació pública de l'avanç del Pla Territorial del Penedès, l'associació Pro Vegueria Penedès organitza un acte perquè els principals grups polítics del territori que es presenten a aquestes eleccions, PSC, Junts, Esquerra, Partit Popular i Comuns, exposin com creuen que els trens de mercaderia s'han de travessar Catalunya en el seu viatge entre la península i Europa amb finançament en part de la Unió Europea. Adif ha adaptat l'actual traçat de Rodalies pel Baix i al Penedès per fer aquesta funció, que es preveu molt conflictiva. Aquesta adaptació ha de ser temporal i el mateix pla territorial planteja dues propostes definitives. Una és la d'insistir en l'actual corredor de l'R4 amb més vies. L'altra seria la de tirar endavant l'eix transversal ferroviari en el tram Lleida-Igualada-Martorell, que és la que defensa Pro Vegueria Penedès. El debat es farà aquest divendres a les 8 del vespre a l'Auditori del Vinceum. Tritó del Montseny, l'oportunitat que va començar a Calafell. La iniciativa va començar fa 11 anys. El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, juntament amb el Zoo de Barcelona, el Centre de Fauna de Torrefarrussa i el Pont de Suert de la Generalitat i el Zoo de Chester es van implicar per intentar salvar una de les espècies d'amfibi més amenaçades del planeta. El CREAC va habilitar uns terraris per recrear al detall les condicions naturals de l'entorn natural del tritó del Montseny, un animal en perill crític d'extinció, segons la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa. Van arribar al centre de Calafell com a larves per a intentar el seu creixement i una vegada aconseguit una grandària que ofereix garanties de supervivència en el seu hàbitat natural han estat alliberades en les últimes setmanes. S'han alliberat en 8 torrents. Encara és aviat per determinar la seva consolidació, però la distribució realitzada és considerada la mesura més efectiva per la seva recuperació. Ara la seva àrea de distribució es limita a 12 quilòmetres lineals de torrents en l'àrea del Montseny. La cria en captivitat pretén comptar amb una reserva que garanteixi el futur d'aquest aquesta espècie. I una vintena de parades participaran aquest diumenge al tercer mercat de segona mà de Dalmar. Sota l'organització del Village Paddle Dalmar, amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest diumenge 2 de juny es viurà la tercera edició del mercat de segona mà de Dalmar. Han confirmat inscripció una vintena de parades que oferiran una gran varietat de productes de segona mà que encara poden tenir una vida útil. I tot amb l'ànim de contribuir a la reutilització, el reciclatge i la reducció de materials. El mercat estarà obert des de les 10 del matí i fins a les 3 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Seràs aquella que vas voler ser.
Ara passen justos 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa.
Aquest dimarts hem celebrat el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones i a l'Enclau d'Igualtat, la Gemma Planes ens proposa abordar la salut femenina i el benestar emocional. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Saps com neix aquesta Diada Internacional? És molt recent?
Bé, la veritat és que això parteix de l'any 1987, en una trobada de l'àmbit així internacional a Costa Rica, on després de celebrar-se el 5è Encuentro Nacional de la Mujer, doncs la xarxa de salut de dones llatinoamericanes i del Carib van proposar de crear un Dia Mundial per la Salut de les Dones. I des d'aleshores, cada 28 de maig es reuneixen i fan actes per reivindicar el que és la salut de les dones.
Tant la salut de les dones com el seu benestar emocional són dos aspectes que el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca impulsa a través de l'Escola de Vida, oi? De quina manera?
Sí, l'Escola de Vida és un projecte que es porta fent des de fa molts anys, i ens interessen diferents àmbits de la dona. Està enfocat a totes elles, i en especial atenció a aquelles dones que han patit algun tipus de violència, i per tant es tracta d'empoderar-les i de donar-los eines per ressorgir una mica. I en aquest àmbit, en aquest aspecte, doncs, el benestar emocional és un tema molt important per nosaltres, igual que el cicle de vida. De fet, fem activitats per això, per poder donar els eines a aquestes dones.
Activitats que van dirigides a totes les dones de Vilafranca?
Sí, a totes les dones. Deia que fem especial èmfasi en aquelles que són ateses des del servei per motius de violència, però està oberta a totes les dones de la vila. I de fet així és, la representació és diversa en els diferents tallers. I la resposta que estem rebent és molt bona, és a dir, són dones que potser amb més o menys eines personals, quan hi participen, en fan una valoració molt positiva, i ens sembla que això és el que hem d'anar treballant.
La Gemma ve ben acompanyada de dues expertes, entre cometes. Són d'una banda la Neus Simón, kinesiòloga i creadora de l'Espai Obert de Vilafranca. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Marre Tamero del REBEC, el programa de benestar emocional i salut comunitària a l'atenció primària. Benvinguda.
Bon dia.
Ens presentes una mica aquests dos perfils que has buscat per poder parlar de salut i de benestar emocional en femení?
La idea era poder buscar serveis que atenguessin a la població en general des de l'àmbit de la salut emocional. Llavors em semblaven dos serveis que podien tenir molts punts en comú, per bé que sorgien d'iniciatives molt diferents. Per una banda, des de la inquietud de l'interès personal d'utilitzar els diferents recursos que pot donar la natura i el conèixer de manera integrativa, que ens ho aporta la Neus amb tot el seu saber de formació continuada que ha fet en aquest àmbit, i també de l'altra, en la part més pública, no més normativa, que sorgeix des del centre de salut de primària, on comencen a donar importància a aquesta àrea i comencen a introduir, no fa pas massa, oi?, tot aquest perfil de psicòlogues i treballadores socials, sí que ja fa més temps, però que van intentant treballar-ho conjuntament també en aquest apartat, no? I per això em semblava que eren dos punts de vista que podien trobar-se ràpid, perquè la idea sí que és l'atenció integral de les persones, no? I des d'una manera d'arribar-hi diferent.
La Marre Tamero és psicòloga i actualment és la referent de benestar emocional i comunitari del CAP al Penedès. Parla'ns una mica d'aquest programa REBEC. Quines eines aporta a la població, en aquest cas a les dones, avui?
Sí, bé, les nostres tasques o funcions, no, van dirigides, per una banda, a fer intervenció grupal en diferents, doncs, temes o problemàtiques, i intentant, no, també que sigui de manera prou preventiva, i per altra banda també fer diferents accions a nivell comunitari, no? Llavors, quan parlem d'aquesta part d'atenció grupal, hi ha de diferents tipus, no? És a dir, hi ha, per exemple, grups per persones amb amb malestar emocional i ansietats moltes vegades en l'àmbit laboral. N'hi ha també, no?, doncs més genèric, potser, que seria el de gestió emocional. Hi ha també grups d'acompanyament al dol, fibromiàlgia també, no?, que són molt multidisciplinars, en infants i adolescents també, i més liderat per part del CAP de Vilafranca Nord. Ara també ja serà la tercera edició de grups de menopausa, també, no? Llavors, els nostres grups sí que és veritat que estan oberts a tota la població, però majoritàriament la vinculació i la participació és més gran en dones.
De la Neus Simón hem dit que era kinesiòloga, però també és terapeuta corporal, aromaterapeuta i acupuntora, i des de l'any 2010 està al capdavant d'Espai Obert a Vilafranca. De quina forma, des de totes aquestes disciplines i des de l'espai, acompanyada d'un equip multidisciplinar, treballeu aquesta salut emocional de les dones en femení?
Bueno, és una mica també el que deia la Mar, no? Qui normalment busca ajut o millora, malauradament moltes vegades continua sent la dona, no? És com que aquesta cura emocional sempre ha recaigut sobre les dones, i tot i que hem avançat bastant i és veritat que cada vegada participen més homes dels nostres tallers o venen més a consulta individual, el gran pes continua sent de les dones. Jo, per la meva història personal, sí que és veritat que sempre he tingut com un interès en aquest acompanyament a les dones, tot i que estava escoltant a la Mar i m'encanta, i penso que hauria de ser un servei públic, no? Jo treballo des de l'àmbit privat, però això hauria de ser algo comú a la nostra societat i, com deia ella, no?, de manera preventiva, la prevenció de cara a la salut és molt important. La salut mental, física, no?, emocional. Per tant, l'estava escoltant i m'encanta que la societat avanci en aquesta direcció.
Ja era hora, no?, que pensàvem una mica totes.
Ja era hora,
ja
sí.
Ja tocava.
Ja era hora, sí.
Perquè has estat molts anys picant pedra, no?, suposo, des del sector privat.
Sí, sí, i moltes vegades la gent acut a nosaltres quan l'enfermetat ja és aguda, està desenvolupada, no? I a vegades els explico que no hi ha tornada enrere. El que podem fer és que aquella sintomologia es faci més invisible o que no et limiti en la teva vida. Però torno a insistir en el tema de la prevenció, i que jo porto molts anys picant pedra en aquest sentit, i que des dels CAPs ara els hi arribi aquest missatge a les persones usuàries, doncs és d'agrair moltíssim. Jo hi crec molt en la salut, i crec molt en la vida, i penso que hem de tenir molta cura de nosaltres. I torno a insistir en el tema de la dona, perquè per mi és clau. Les dones sempre han tingut cura del seu entorn, en el qual moltes d'aquestes dones han somatitzat malalties autoimmunes, que és d'autoagressió. No tinc cura de mi, tinc cura del meu entorn. I això acaba sent molt perillós, no? Perquè després també la meva salut emocional i psicològica està en joc. Estaré ressentida, dolguda. Sabem que els infants necessiten d'una persona adulta per modelar-se. Llavors, si la mare està desregularitzada, com estaran aquests infants? No? I el que estem veient, el que deia una mica la Mar, no?, el que estem veient amb els adolescents i els infants és producte de tot això, de que s'ha descuidat tots aquests sectors.
Quines penseu que poden ser la clau per la salut de les dones, sabent que les dones vivim més anys, però amb una salut més feble?
Jo crec que, per una banda, hi ha el tema que anàvem parlant ara, no?, de l'apoderament en la pròpia salut, de veure que és el que jo puc fer i que està a la meva mà per cuidar de la meva salut, no? Sempre hi haurà coses que s'escapen del meu control o que jo no puc gestionar, però n'hi ha d'altres que sí, no? I moltes passen també per poder fer revisió a nivell social, no?, de quines a vegades exigències estem carregant, que potser no ens han vingut primer des de fora i després ja les tenim més interioritzades, com per exemple, no?, el que era el tema de les cures, que això és una cosa que en els grups també ens trobem moltíssim, que quan preguntem a la gent, no?, quina estona de dia tens tu per tu i per autocura, no?, per mirar com t'estàs sentint, què t'ha passat pel cap avui, què estàs pensant, queda reduïta quan he pogut acabar els dies que he pogut a la llista de coses que havia de fer, no? Llavors sí que intentem vetllar molt perquè hi pugui anar havent més, primer aquest identificar i després aquest apoderament en relació a què és el que a mi m'ajuda també a cuidar el meu benestar i la meva salut.
Sí, com deia la Mar, per mi una miqueta el camí és posar consciència al cos, el que estic sentint, què m'està passant, no? Perquè al final el cos és un mapa, ens diu què ens està passant. Jo moltes vegades dic que moltes dones exerceixen el feminisme des del cap i no des del cos, i això és molt perillós, perquè sé què haig de fer, però a l'hora de la veritat no m'estic respectant. Llavors, demano un respecte extern, m'enfado amb el meu entorn, amb la meva família, amb la societat, però jo no m'estic fent responsable de mi mateixa, no? I jo sempre parlo del sentit de l'autoresponsabilitat, que per mi és vital. I torno a insistir en el cos. La meva teràpia és corporal. Jo porto grups a través del cos i sabem que el 80% de les informacions van del cos cap al cervell, no? A través d'aquest nervi vagal ventral que ens regula. Per tant, jo posaria molt èmfasi en això, en que sentissin el seu cos. A vegades els hi pregunto, com et poses la crema hidratant? No, no me'n poso, que no tinc temps. O sigui, faig així, pa, 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 pa. No, posa't la crema hidratant sentint el teu cos.
Amb carinyo cap a una mateixa.
Clar, no? Com em preparo la infusió del matí? Si m'estic preparant la infusió del matí cridant al meu fill o posant una rentadora, no? Allò no li estic posant tota la intenció. Llavors, aquella infusió és una manera de cuidar-me. El que deia la mare, en que siguin 5-10 minuts.
Coses tan senzilles com preparar-te la infusió en plena consciència de que t'estàs dedicant a aquella estoneta.
Clar, quantes dones els hi preguntes? Què menges quan estàs sola a casa? No, quan estic sola a casa agafo qualsevol cosa, no sé què. Però si estan els meus fills, cuino. Per què? Són més importants els teus fills que tu? Sí.
Sempre, sempre passa endavant.
Clar, però això és una mentira, no? Si tu no t'estimes, si tu no estàs bé amb tu mateixa, què pots oferir als teus fills? Què pots oferir a la societat, no? Hi ha un concepte que jo vaig escoltar fa molts anys i em va sonar fatal, que és l'automatriarcado, no? I vaig dir, què és això? És la capacitat de donar-te tot aquell amor que, pel que sigui, a la teva infància no vas sentir, no? Llavors, torno a dir el mateix, les dones portem un estereotip molt marcat, però també depèn de nosaltres. La responsabilitat comença per mi mateixa.
Per tant, està clar que hi ha un lligam, no?, entre la salut i el treball de les emocions.
Bueno, és que nosaltres sentim i després existim, no? Cosa que el racionalisme va dir «pienso y luego existo», i la gent s'ho va prendre això al peu de la lletra. Quan vol dir que per pensar he d'existir, sí? Però la gent va entendre tot el contrari. Penso, anul·lo el meu instint. Jo a vegades dic que els nens tenen gana i mengen. No es plantegen si no m'hi cap el pantaló o si, no? Un nen es toca els seus genitals perquè li produeix plaer, no? Llavors, estem perdent l'instint. La sexualitat també forma part de la salut. Quantes dones estan desvinculades de la seva sexualitat? Perquè si tota la meva energia l'empleo en el pensament, és impossible que estigui connectada amb la meva sexualitat. I quan nosaltres estem tenint un orgasme, el nostre sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic es regula en aquest moment. O sigui que és algo purament biològic, instintiu i animal. Jo sempre dic que som l'única espècie animal que anem en contra de la nostra natura. Per què? Perquè el pensament ens anul·la tot aquest instint.
I ara també ho pensava, no?, en el sentit de que molta gent a vegades ens ve i han estat en diferents situacions, pel que sigui, en què estaven com en un moment de supervivència emocional, entre cometes, no? Llavors, el prioritzava, doncs vaig tirant endavant, vaig portant la situació com sigui, i llavors identificaven més en el moment en el que parem, no? Que no hi ha aquesta pressió d'haver d'anar amb aquesta supervivència, que llavors identificaven, no?, que aquí surt el malestar, sigui a nivell emocional, sigui amb atacs d'ansietat, mals de panxes, migranyes, no?, un munt de, no?, que, de situacions.
No?
Exacte. I moltes vegades venen amb la pregunta, però si jo en aquell moment, no, que estava patint però podia tirar endavant, per què ara en el moment en el que paro no em surt? No? I és una mica també aquest que anem escombrant a vegades aquesta part emocional sota l'alfombra fins que arriba un dia que ja ens ho paguem, no? I ens surt tot més barrejat i llavors també costa una mica, no, de desgranar, però que té absoluta relació en aquest sentit, no? Encara que a vegades intentem fer com si no fos així.
Això que deia la mare és molt important, la supervivència forma part del trauma, no? I jo sempre dic que trauma en tenim totes les persones, a major o a menor grau, i trauma pot ser algo tan senzill com que jo de petita li expliqués a la meva mare: mama, m'està passant això, i ma mare em digués: això és una tonteria, per què plores per això? I jo entenc que el que m'està passant a mi és una tonteria, per tant, deixo de connectar amb la meva tristesa, no? Això que deia ella de la supervivència és vital. Moltes persones estan en aquest mode supervivència, no? I a sobre l'entorn social no afavoreix gaire. Tot ha de ser immediat, amb pressa, no? Superimportant.
Com comencem a revertir tot plegat? Quins consells podeu donar per començar a fer petits canvis? El de la infusió m'ha encantat.
Sí, però jo penso que, per exemple, la respiració, no? Algo tan espontani, no? Que porta... Ni ho pensem que estem respirant, però la respiració ens diu molt de les persones. Sí? Jo a vegades dic que quan tu tens un impacte, t'has espantat, fas... I retens la respiració i et paralitzes. Si tu no poses consciència en aquesta inhalació i en aquesta exhalació i vas mobilitzant tota aquesta musculatura, segurament el teu cos viurà en paralització. Sí? I això farà que estiguis més estressada, que et sentis en perill constantment i, per tant, el teu sistema endocrí, doncs, també somatitzi el teu sistema hormonal. I, no sé, jo convido a que ens escoltem, a que respirem. A vegades, jo tinc un fill ara mateix de 3 anys i mig, i jo a vegades quan sento que està, no, molt sobreestimulat, perquè parlàvem abans que la societat no ajuda gaire, a vegades només li dic: a veure, què escoltem? A veure, Blai, posa atenció, què escoltem? I això, simplement amb l'escolta activa, ell redueix el seu nivell d'estrès. Per tant, jo convido molt a això, que posem atenció al tacte, a l'olfacte, que també hi ha estudis que demostren que l'olfacte s'entrena, sí? A la respiració, a la mirada conscient, a mirar-nos, que això també ens costa molt, perquè anem amb el cap cot, perquè el mòbil posturalment tampoc ajuda gens i ens estem tot el dia mirant el malic, no?
Després tenim mal d'esquena o de cervicals.
Clar, no m'estranya, sí, sí. Llavors, sí, bueno, per la meva part, jo crec que és vital aprendre a mirar-nos amb amor i respirar-nos, sentir-nos.
I en la mateixa línia, i sumaria, crec que va molt lligat al poder identificar, no?, com m'estic sentint també, quines emocions estic sentint, que aquest malestar, no?, que a vegades quan es pregunten com estàs, tenim el bé o el malament, no? I realment aquí es pot desgranar moltíssima cosa. També una mica el discurs, no?, o els pensaments que em van atravessant. I quan hi ha tota aquesta part del que necessito poder... mira, ara ja m'he avançat, no?, d'identificar com estic, poder-me plantejar el que necessito. No? Perquè és això que també comentàvem, que anem amb el he de fer, o hauré de fer, o hauria d'haver fet, no?, que aquí ho podríem connectar en l'espai que ens ocupa això, i podeu passar el que necessito ara, que m'ajudi, doncs, en aquest, si estic sentint malestar, que m'ajudi a fer, doncs, a gestionar o a transitar aquest malestar de la millor manera possible. O si és amb el benestar també, que a vegades parlem només en clau de malestar, però dins del benestar també, què necessito o què em pot ajudar a mi ara.
I creieu que seria bo destinar una estona diària, no sé si diària, setmanal, imposar-nos d'alguna manera aquest petit espai, ja que la vida ens ho fa tan difícil?
Quants espais diaris li dediques als teus fills? Molts.
Molts, una pila.
Doncs ja està, resposta.
Qui cuida pares o mares igual,
clar, clar.
Etcètera,
la feina,
etcètera.
No?
La feina, les obligacions.
Exacte. doncs, nosaltres som més importants que tot això, no? Perquè si jo no estic bé amb mi mateixa, difícilment podré cuidar de la resta, no? Molta gent em diu, però tu no penses, Neus, que cuidar-te tu, si estimar-te tu per sobre de tot és egoisme? I jo els dic que és un acte d'amor propi, no? I que si jo no cuido de mi a la llarga, hi haurà persones que hauran de cuidar de mi. Jo no vull aquesta càrrega ni pels meus fills ni per ningú. Per tant, m'estimo, em cuido, no? I el que deia una mica la Mar, no, només hem de posar atenció al cos i a les emocions quan estem malament? No. No? Sabem que el plaer, el benestar, s'agreguen una sèrie de neurotransmissors que desinflamen el nostre cos, no? Pues, per què no podem posar atenció al plaer i a la vida en lloc de la supervivència? Que això ho tenim molt après, no? I ens castiguem i ens sentim culpables quan ens prioritzem i ens estimem. Però n'hem d'aprendre. Jo penso que és una qüestió de desaprendre per tornar a aprendre. I ho podem aconseguir si aquest és el nostre objectiu.
N'aprendrem. I aquesta conversa amb la Mar Retamero i la Neus Simón ens ha ajudat molt perquè ens ha donat idees i ens ha fet reflexionar sobre com ho fem. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb el boig de la ciutat, no l'original, sinó la versió que commemora el 30è aniversari, arribarem a les 11. Sumides en la carretera, i se'm va posar davant, no em vaig saber controlar, va caure enmig d'una bassa de sang, i em va dir, oh, jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat, m'hauràs de substituir d'ara endavant. Van acceptar la condemna per majoria absoluta i tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila. Tu ets l'elegit per tots, em van dir. Tu ets el boig de la ciutat.